Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs cert, així és divendres i estem amb les Converses Veterinàries. Com fem tots els divendres a aquesta hora? Amb els amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i els del Centre Verd, cada setmana parlem d'animals d'una forma o altra. Avui tindrem un programa absolutament genial i diferent. Genial perquè contem amb la visita telefònica d'en Pep Sala. Pep, com estàs?
Com estàs, Lluís?
Encantat. Un gust saludar-te. Pep, la primera pregunta que fem sempre a tothom en aquest programa, sempre que podem, és: t'agraden els animals?
Molt. Tinc gossos, tinc gats i músics.
Déu-n'hi-do també allò dels músics, no?
Sí, és l'animal que s'assembla més amb l'home.
Per cert, com es deia? Recordes com es deia el primer animal que vas tenir? El primer gos, tortuga, gat, no sé.
Bueno, vaig tenir un amic meu, un company meu, que pobret ens va deixar. Vam adoptar un gos que era... A Vic, és una petita història, eh? A Vic hi va haver una expedició que va donar la volta al món amb un camió als anys 70, una cosa, al principi dels 80, que es deia l'expedició Globus. I aquesta gent, que en aquella època, van anar a parar per Sibèria i van trobar un gos que tenia els ulls blaus, que era un husky. Aquí no en havia vist mai cap, i ells van flipar tant que van portar una femella. El van creuar amb un pastor alemany i nosaltres, el meu amic, ja vam adoptar un dels cabells. I com que es deia husky, perquè ens va fer gràcia, perquè és clar, ara tothom sap que és un husky, perquè allà perquè ningú sabia dir res. I li vam dir husky, i era un creuat de pastor alemany amb husky, que la seva mare havia vingut de Sibèria.
Molt bé. Escolta, Pep, tu ets de posar noms en els instruments? No sé, amb una guitarra, amb un piano, dir-li algun nom?
Sí. Les guitarres els sol posar, bueno, un nom, sempre van ser noms una mica de les seves característiques, és que, però sí, perquè com que en tens diverses, doncs saber quina, cada una quina parla, saps què dir?
Està bé.
Llavors, per exemple, a vegades és el nom de la marca, perquè és l'única que tens, però la blava, la vermella, la roquera, la... jo què sé, saps què dir?
Pep, i una pregunta inevitable i a més obligada, i amb molt de gust. Musicalment, què està fent ara en Pep Sala?
Bueno, jo sempre, com que saps, he fet moltes bandes sonores.
Sí.
Estic fent bandes sonores estic fent un parell de històries. Estic fent una pel·lícula, la música d'una banda sonora d'una pel·lícula que molt interessant, que es diu Metralla, que la protagonitza en Joan Pera i en Roger Pera i la Mercè Pons i la Cristina Brondo. I és una pel·lícula sobre la Guerra Civil, que és una tragicomèdia, o una comèdia tràgica molt... Molt bo, a mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt. I estic fent altres... Bueno, també estic fent un documental bastant interessant sobre la cuina japonesa, que aquest, a més a més, de la banda sonora, sóc el productor, juntament amb el meu company meu, que és l'Ustre de Guerra, que hem fet un documental sobre un restaurant molt petit de Japó, que és d'Omnibu. És un restaurant de 8 persones, que és un restaurant que té una llarga història amb el Ferran Adrià, i tots els cuiners del món veneren molt. Aleshores, he tingut la sort d'anar a Japó uns quantes vegades a aquest restaurant per filmar-los, ja que a més tinc la sort de ser amic d'ells. Aleshores, és un privilegi fantàstic, és un lloc molt exclusiu, molt espiritual, és com un temple espiritual de la gastronomia. És molt interessant.
Molt bé, doncs entrem al tema gastronòmic, perquè ens han dit que ets un autèntic expert en el món de la gastronomia en general, però del sushi en particular. És llegenda urbana o com és això?
No. És de la cuina japonesa, diguem-ne. No...
Cuina japonesa, molt bé. Que és molt més que sushi, no?
Molt més. És com dir la cuina espanyola i la paella, saps què dir? Hi ha bastantes més coses. No, el que passa és que tinc la sort de conèixer molts cuiners i he tingut la sort d'això, de treballar amb aquest documental. He hagut d'anar al Japó moltes vegades i allà vaig tenir l'oportunitat d'estar en restaurants increïbles i amb cuiners. I com que a mi m'agrada molt cuinar, vaig aprofitar perquè, escolta, això com ho fas? I això com ho veiem? I aparegues a fer coses i, bueno, és el que Som una mica foròfolos d'això, i a més tenim la sort que a Barcelona hi ha uns restaurants japonesos extraordinaris, hi ha molts llocs del món per menjar la cuina japonesa a Barcelona. Aleshores, doncs, aprofito i aprenc tot el que puc. I aquí també tinc molts cuiners molt amics meus que també m'ensenyen coses. Bueno, és divertit.
Com és la cuina japonesa? Perquè, clar, aquí tenim molt la idea del sushi i el sashimi, i sobretot que es menja molt salmó, no? Però va molt més enllà, no?
Sí, i tant, home, sí, i tant, molt, molt difícil. És una cuina molt simple, és una cuina extremadament simple, on es va buscar la primera de tot la qualitat del producte. Per això normalment els restaurants japonesos són una mica cars, perquè evidentment van a buscar productes de molta qualitat i molt frescos i molt de temporada, i això fa que, doncs, bé, ja ho saps, que siguin cars. Vull dir, ja pots comprar una gamba molt barata, perquè pots comprar una gamba roja de roses, de Palamós, ja, o sigui, és fantàstica. Vull dir que és una de les raons perquè aquí són una mica carots. A més, es nota molt, eh? Però, perdona, i és una cuina molt poc elaborada, però van a buscar una mica l'essència de cada producte, i és, a part d'això és molt sana, perquè es menja molta verdura i molt peix. Aleshores, és una cuina molt, molt interessant, molt equilibrada, no?
Has dit que clar, que el producte ha de ser d'extrema qualitat, de primeríssima qualitat, però també hi ha un tema de seguretat alimentària. Per exemple, tinc entès que el peix es pot menjar cru, però abans s'ha d'haver congelat per tema d'anisakis, no?
Sí, sí, sí.
Això funciona així?
Sí. Per anar bé, abans de tenir un parell de... Com a mínim, recomanable un mínim de 3 o 4 dies congelat a baixes temperatures. No, però un congelador potent, diguem-ne, perquè ara hi ha aquest paràsit de l'anisakis que pot fer mal, pot fer mal a tots, vull dir, la cosa no és broma, no? Però a més el Japó, diguem-ne, una característica de la cuina japonesa és que els cuiners, diguem-ne, ells no diferencien gens, no hi ha cap diferència entre ser cuiner o ser dietista o nutricionista, amb la qual hi ha restaurants al Japó que tu, quan menges, t'acaben de dir, diuen, has menjat tantes vitamines, tantes proteïnes, t'ho diuen tot d'una forma exagerada. És molt interessant. I ho cuiden molt tot aquest procés de... És a dir, la part saludable de la cuina, no? És una cosa... I una cosa, sobretot, que amb la cuina kaiseki, que és la que jo sóc més interessat i que la gent del meu ho practica, una cosa que és molt interessant que t'ensenyen és que el gran respecte que tenen i el gran, fins i tot, agraïment cap al producte. És a dir, a vegades estàs menjant una gamba i no hi dones cap importància. I ells et diuen, pensa que aquesta gamba, la raó de ser de la seva vida és créixer, evolucionar, viure la seva vida i acabar sent cuinada. O sigui, la raó de ser de ser és acabar sent cuinada i menjada i gaudida. Aleshores, has de tenir un agraïment, una sensació d'agraïment perquè aquest animal t'està donant la seva vida per la teva nutrició, no? I això és, clar, és un coco, és una mentalitat molt interessant, perquè ells mengen animals, però els mengen amb un respecte molt interessant, molt curiós.
Ens queda molt per aprendre i molt per descobrir aquí de la cuina japonesa, no?
Totalment. Inclús, per exemple, una cosa que s'està posant ara de moda aquí a Occident, que és això de la cuina sostenible, de la cuina del quilòmetre zero, la cuina de temporada. Fa molts anys que ho estan fent, això. Fa molts anys. És a dir, fins i tot és allò que, per entendre'm, si tu vas al mes de febrer i dius, perdoni, diu que tindrien maduixes, et miren, volem dir, però escolta'm, però m'estàs insultant o què? Saps què dius? Com vols que tinguin maduixes al mes de febrer, si no és el moment? Saps allò? I per exemple, la cuina, el fet de fer una cuina sostenible, fer una cosa que no sigui un malbaratament, que no llençar excessivament, tot això ho tenen molt clar fa molts anys. Penso que és molt interessant la mentalitat i la visió que tenen, sobretot d'això, del respecte cap al producte i de no fer el malbé perquè sí. Aleshores, ells el que tenen sobretot és una gran veneració cap a la cuina. Per ells és una forma molt important perquè és la manera que et dona, el menjar et dona vida, no? Et dona l'energia per tirar endavant, però en realitat els aliments que tu estàs menjant estan transmetent la seva vida a la teva vida. No? És com un trasbàs d'energia, no? Això és molt interessant, aquest concepte.
Proliferen també restaurants que ofereixen ramen. Això també està dintre d'aquest univers o és una altra història?
Ja, el ramen és un menjar que és bastant modern. Això deu tenir, jo no sé, 30 o 40 anys. I ells estan innovant permanentment, no? Que tenen aquesta capacitat de fer... La gràcia del ramen és que és un àpat, directament. O sigui, és una sopa que conté el ramen, que el ramen és un tipus d'espagueti, de fideu, originari de Xina, perquè, clar, no podem oblidar que la cultura xina és la gran influència que ha fet el Japó al llarg de la història, no? Aleshores, el ramen és uns fideus que d'origen xinès, fets amb farina normal i corrent, i aleshores això del ramen és una sopa, que són sopes molt ben elaborades, molt desgraçades, que es solen fer amb pollastre o amb porc, ja bàsicament hi ha aquests dos tipus de sopa, i després s'enriqueixen amb soja, hi ha que s'enriqueixen amb miso, hi ha que s'enriqueixen amb kimchi, o sigui, hi ha moltes varietats, no? I a dins de sobre porta algunes verdures, sol portar aquesta col blanca que es pot menjar crua, porta un de vegades cera, porta ou, i porta, normalment ho fan uns talls, és com un tall rodó fet amb cansalada, que aleshores està macerat amb soja i el cellar dins està rostit, macerat amb soja, i aporta, fixa't, doncs, haver-hi verdures, haver-hi una sopa, haver-hi pasta, haver-hi ou i una mica de carn, és una dieta completa, és que és un àpat sense fantàstic. I això és una de les meravelles que té el Japó, que a més pots menjar superbé, però baratíssimament. Espero que un àpat et pot costar, jo que sé, 8 o 9 euros, si vols, a Tòquio, estic parlant.
Pep, a l'hora de buscar un restaurant de cuina japonesa aquí per menjar bé, quin consell ens pots donar? Què hem de tenir present?
Hi ha molts, però diré uns clàssics. Si em permets, et diré uns clàssics. Sí. El clàssic més clàssic de tots és el Shunka, que està darrere la catedral, que està molt per molta gent, està considerat un dels restaurants japonesos, està considerat el restaurant de cuina japonesa millor d'Europa. Aleshores, per molta gent és fantàstic. Després el Shunka van fer un restaurant més de creació, amb una mica més ja fusió amb la cuina d'aquí, que és el Koi Shunka. I després hi ha una altra família que tenen restaurants, que són els primers que van arribar aquí, que són el grup Yamashita, que tenen el restaurant Yamadori's, que és un... Segur és el restaurant ideal per iniciar-se amb la cuina japonesa. Perquè està al carrer Aribau, a València, i és un restaurant, és el manual de la cuina japonesa per iniciar-se, saps que és perfecte. Allà pots entrar al món de les episode, de les pastes, dels arrossos, dels sushi, dels rebossats, tot això és perfecte. Però hi ha un altre, que el Yu, que és fantàstic, és més especialitzat en ramen, i després tenen, diguem-ne, el restaurant estrella d'ells, que és el Yashima, que està a Josep Tarradellas, que és un restaurant ja potser de més categoria, més delicatessen, i que està superbé. Però, t'estic dient que seria el Hido Ramen, Barcelona, molt important. N'hi ha molts, és que a Barcelona n'hi ha molts.
Clar.
Et dic aquests perquè sóc els que conec més i que puc certificar que estan molt bé, però segur que n'hi ha molts altres.
Molt bé. Pep, si algú vol cuinar a casa cuina japonesa, quin consell li donaries?
Que avui hi ha tutorials a internet i n'hi ha molts, i gent que et dona... Però és una cuina de senzillesa, no? Has de canviar la mentalitat. Així com nosaltres a vegades fem unes cuines molt elaborades, molt complicades, la cuina japonesa normalment sol ser... Es juguen bastant amb els mateixos elements. Es juguen bastant amb un brou que es diu dashi, que és un brou fet amb unes, com unes làmines, com unes virutes de bonito sec, i que s'hi fusionen, i hi ha una combo, no? Aleshores, és un brou fet amb amb això, i això és un dels elements bàsics que porta mil plats de la cuina japonesa, aquest brou. Després hi ha la salsa de soja, que és important que sigui japonesa, perquè és lleugerament diferent de la xinesa i d'altres salses de soja. I hi ha un parell d'ingredients menys importants, que és el vinagre d'arròs, i una mena de fermentat d'arròs, també, que és un mirin, que és, recorda lleugerament el xerès sec. No? Aleshores, amb aquests ingredients fan la majoria de plats. No cal complicar-se la bebida. I, per exemple, amb sucre, amb aquest vinagre, amb sucre, és la manera d'amanir l'arròs pel sushi. I aleshores, algú vulgui cuinar, que comencin coses molt senzilles, que en internet pots trobar de tot, però i no complicar-se gaire la vida. I mirar, aprendre a fer bé les coses senzilles. Jo, per exemple, les coses senzilles són les més difícils de fer. Per exemple, l'arròs pel sushi és pot fer senzillament, però si ho has fet molt bé, de la manera que els hi queda en ells, que és tan punt de gluti, no és exacte, però tampoc és tastat, és molt difícil arribar a aquest punt. Però bueno, és anar fent, impaciència, i l'avantatge que té és que amb poca cosa que facis ja fas un menjar molt digne, no?
Pep, semblava que... Jo ja no sé si parlaves de com cuinar o de com composar.
és semblant. És que la cuina és molt semblant a la composició. En el moment que la música tenim 12 notes i les combinem com si fossin ingredients en el forn. Però tens que dir, i tu saps que si combines aquesta nota amb aquella, tindrà un interval menor, que et pots donar unes característiques, és el mateix, saps què dir? En el fons, és combinatòria, no?
Pep, quin és el proper o els propers concerts on podrem veure? Esteu girant encara?
No, ara estem aturats, perquè estem amb la gent de Salt 30,
sí.
Perquè hem començat a fer alguna cançó i estem jo reflexionant sobre el futur, no? Però, bueno, jo sempre em coneixes, saps que jo sempre faig cançons i estem, bueno, estem plantejant-nos una mica què volem fer i què volem fer quan siguem grans, no? Encara queda molt temps per això.
Oh, i tant, tot una vida.
Però ara vam acabar, vam fer el darrer concert d'aquest any, que va ser fantàstic, el Teatre de Cornellà, que la gent va venir dels primers concerts que es podien fer al teatre, i va estar ple de gom a gom, la gent cantant de la primera a la darrera cançó. I aleshores, nosaltres teníem la nostra filosofia, que és menjar poc i pair bé, o sigui que volem fer... No som un grup com els que hi havia abans que fèiem nosaltres, vaja, 70 concerts un any, no, però tornar pocs també tenim, és molt complicat, perquè el Jonathan té les seves coses, els altres gent de la banda també tenen els seus... també estan en altres projectes, jo també fent bandes sonores, i a vegades em toca viatjar bastant per cap de bandes sonores o pels documentals que faig, aleshores doncs, també és difícil, però volem seguir fent cosetes, però això, que et dic, menjar poc i pair bé, és a dir, ho volem disfrutar molt, saps? El moment que el passem a dins la nostra vida, la nostra intenció és disfrutar sobretot del que fem. No?
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I avui el temps és com si ens l'haguessin pres, com si ens l'haguessin robat, perquè és que en Pep Sala, parlant de música, parlant de cuina japonesa, parlant de productes, de filosofia de cuinar, de filosofia de composar i de la vida en general, Pep, això ha passat volant. Moltíssimes gràcies.
Ostres, que va, i tant que ha passat molt, ja estem.
Ja, sí.
No, m'ho he passat molt bé, com sempre. Un contrari és un plaer parlar amb tu i amb la gent de la Cadena Cope.
Moltíssimes gràcies, Pep. Estem encantats d'haver-te tingut. Molta sort, molta salut, i estarem pendents de les bandes sonores i també estarem pendents del que feu quan sigueu grans, la gent de Salt 30. Salut!
Molt bé. Moltes gràcies, una abraçada, Lluís.
Fins aviat. Tornem d'aquí 7 dies a les Converses Veterinàries. Adéu-siau. You ready? You got me running, got me running.